Xavier Abad, biòleg de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Ara ho acaba de sentir, Trump ha donat l'ordre d'acaparar, d'emportar-se bona part de la producció actual del Remdesivir, gairebé tot. Vol dir que ens haurem d'acostumar que els primers tractaments farmacològics contra la Covid no siguin d'accés universal perquè hi haurà trams per tot arreu?
Bueno, és una pregunta que des del punt de vista, des del costat de la virologia, costa de contestar, és més aviat política. És possible, veiem el problema de les farmacèutiques o de les empreses que produeixen tractaments és que estan en un país. Aquest país pot aprovar o tenir legislacions que facin, generin restriccions en la possible exportació de materials zona dur i potser zona cruel, però és possible que aquest exemple que Trump ha donat pugui ser seguit per algun altre país que, sense arribar a aquests nivells d'acaparament, doncs potser digui que primer ha de tenir prou material per tractar a les persones dels seus conciutadans. Mm. És una possibilitat.
Permetin, ja que hi som, i estem parlant de supòsits, però si això passa amb els fàrmacs, què no passarà o què podria passar si arribem ja a les vacunes? Podria passar el mateix?
Podria passar el mateix. No, aquí el problema és que ara mateix hi ha molts desenvolupaments d'antivirals i molts desenvolupaments de vacunes repartits per diferents països del món. No està clar quins arribaran a la meta i en quina, diguem, amb quin èxit ho faran, perquè la primera vacuna que arribi a la meta possiblement no serà la millor vacuna. Potser serà la vacuna més ràpida, però no la millor.
Yeah.
Llavors, és possible, però és un supòsit, perquè estem parlant d'una cosa que no coneixem, diguem, tot el context, que hi hagi una certa tendència a bloquejar una secció, una fracció de totes les dosis produïdes pel país o països que han finançat el desenvolupament i la producció, perquè una cosa que s'ha de tenir molt clara és que tota aquesta recerca, que és una recerca que en alguns casos és de molts anys, una altra cosa és que s'hagi accelerat per aquest virus en concret, però la base de la recerca moltes vegades té bastants anys, té uns costos, moltes vegades públics, que en principi a l'Estat voldrà rescabalar-se, ni que sigui en forma de dosis per poder tractar a la seva gent.
Si li sembla, parlem de coses on Trump hi tingui una mica menys de mà. Comencen a aparèixer, ho hem dit ara, investigacions que apunten que la immunitat contra el coronavirus pot ser superior als percentatges de població amb anticossos que han sortit en els estudis de seroprevalència i que hem anat dient. Considera probable adquirir immunitat sense desenvolupar anticossos aquests estudis? Vostè ho considera això probable? És possible, vaja?
Bueno, de fet, la immunitat és extremadament complexa, però sense dir que està tot descobert, se sap que hi ha una immunitat innata, i després se sap que hi ha una immunitat adquirida, i dintre de la immunitat adquirida hi ha una immunitat medida per cèl·lules i una immunitat, diguem, humoral o constituïda per anticossos. Mm. Aquesta darrera és la més fàcil de traçar perquè moltes vegades consisteix en fer una tècnica simple com és l'ELISA, o una seroneutralització i trobar anticossos o trobar anticossos neutralitzants. Però hi ha tècnica, hi ha una immunitat més complexa, si vols, més difícil de mesurar i de quantificar, que és la immunitat cel·lular. I sí que és probable, per no dir que és bastant segur, que hi hagi una fracció de la població que, més que a una immunitat tumoral, hagi generat una immunitat cel·lular i que estigui protegida sense que això quedi controlat quan tu fas un estudi de seroprevalència en una població que pot haver estat potencialment infectada.
Encara ho fa més difícil tot plegat, si m'ho permet. Escolti'm, ens embrancarem en la necessitat d'entendre com funciona, potser és difícil en una entrevista per ràdio, com funciona el mecanisme cel·lular que explica aquesta altra via d'immunitat.
Bueno, en principi és una via bastant complexa. Bàsicament el que suposa és que hi ha unes cèl·lules que adquireixen la capacitat de poder reconèixer l'antigen i que aquestes cèl·lules s'encarreguen de destruir cèl·lules que estiguin infectades. No és un anticòs que en certa manera va patrullant per la sang i detecta l'antigen, sinó que són unes cèl·lules que ja estan entrenades per poder destruir cèl·lules que siguin infectades.
I quin percentatge podria incrementar això, el fet, els índexs d'immunitat de grups d'atacs fins ara? Pot ser important?
No, l'estudi que jo he vist del Karolinska Institutet parla de que podria haver-hi el doble de persones que tinguessin immunitat celular respecte a aquelles que tenen immunitat humoral. Si agafem això com a una veritat, però clar, és un estudi, quedaria per veure que més estudis donin el mateix ratio, voldria dir que si tenim un 6 o un 10% de gent amb immunitat humoral, potser ja circulant o ja dins de la població entre un 15 i un 20% de gent que té immunitat celular. És a dir, més gent hauria reaccionat contra el virus amb aquesta immunitat celular que no la gent que hauria reaccionat amb la immunitat humoral o d'anticòs.
Permeti'm una última, abusant una mica de vostè i del luxe que suposa sentir-lo, i com podem saber això? És a dir, ara unes preguntes. Jo sóc d'aquests que pot tenir aquest mecanisme celular? Això es pot descobrir d'alguna manera o és... mira, bueno, t'ha passat i t'ha passat?
No, en principi són estudis complexos, però es poden fer. Ho ha fet el Karolinska. Jo diria que és una cosa que està a l'abast d'hospitals catalans que poden fer proves o dins de segments de població particularment afectats, com poden ser els propis treballadors, és possible. No, no estem parlant de fer un estudi massiu, però sí es podria, o seria possible, tenir uns grups concrets de població que es consideren rellevants i fer-li proves d'immunitat celular i detectar si realment tenen o han adquirit aquesta immunitat. Tinguem en compte que, a més, aquí hi ha un altre factor que va donant voltes i que es comenta, que és el tema de la possible immunitat creuada que tenim per exposició a altres coronavirus al llarg de la nostra vida, que també aquí possiblement està generant un soroll o un background de fons de gent que pot estar parcialment protegides per exposicions anteriors a altres coronavirus que poden provocar que la malaltia, la infecció que agafis no determini una malaltia greu, sinó que quedi en una malaltia benigna o, diguem, poc simptomàtica. I això també és una altra variable, un altre vector que estaria donant voltes per allà i ajudaria a protegir a una altra fracció de la població.
Com sempre, molt interessant. Gràcies per explicar-nos-ho. Moltes gràcies per estar una vegada més amb els oients de Catalunya Ràdio, senyor Abad. I molt bona nit.
Gràcies. Bona nit.